Bona part dels pobles de la Conca celebren el Carnaval aquest cap de setmana.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
A l'Espluga, la Rua de les Mil Disfresses estarà formada per més comparses que l'any passat. En total s'han inscrit 27 comparses. Anna Garcia.
A Montblanc també ja estan immensos a la festa de Carnavalània.
El ple de l'Ajuntament de Montblanc d'aquest dimecres va aprovar una despesa per als propers 3 anys per la compra d'immobles i parcel·les al voltant del Pont Vell, a Gerard Bosch.
En total, la despesa fins al 2020 serà de 480.000 euros. Es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern, l'abstenció del PDeCAT i el vot contrari de la FIC i la CUP.
En línies generals, si tu agafes una zona que tenia edificació al costat del riu i la transformes en zona verda, jo crec que un ja sap el que estem plantejant.
La Ruta del Cister ha estrenat aquest febrer una marca gràfica renovada amb el restyling del logotip i del símbol.
El llançament de la nova identificació visual es deu a la celebració de l'any del turisme cultural.
Sí, la paraula Cister agafa força. Nosaltres sempre, amb el missatge comunicatiu que hem donat, és el tema de la paraula ruta, no? La Ruta del Cister, la paraula ruta dins
de... La companyia de telecomunicacions MassMòbil desplegarà la xarxa de fibra òptica a l'Espluga en els propers mesos.
MassMòbil preveu oferir el servei d'internet d'alta velocitat a principis d'estiu.
Una empresa de telefonia, en aquest cas de l'empresa MassMòbil, que ha mostrat doncs, el seu interès en poder fer el desplegament de la xarxa de fibra òptica aquí al municipi.
La construcció del pavelló de l'Espluga viu els seus últims dies. Finalment, les obres s'han allargat més del previst per una sèrie de problemes amb els subministraments.
D'altra banda, l'equip de govern està pendent de la constitució del nou govern de Catalunya per concretar la data de la inauguració del pavelló municipal.
També informar que el pavelló està a la seva fase més que final. Hem tingut un problema en les darreres setmanes amb la tanca pel hockey.
I en cultura.
Repassarem tots els actes d'aquesta setmana a l'Espluga i la Conca.
Aquests són els titulars. Comencem.
Informatius cap de setmana. El repàs a l'actualitat de la Conca de Barberà.
Ho dèiem, vam començar cap de setmana intens de Carnaval a l'Espluga i Montblanc.
Aquest 2018, la Rua de les Mil Disfresses estarà formada per més comparses que l'any passat. En total s'han inscrit 27 grups, dos més que en l'anterior edició, i es disfressaran 652 persones, sis més que el 2017.
Lluny de recuperar el miler de participants, com anuncia el lema de la Rua Espluguina, el Carnaval d'enguany repunta i pel que fa al nombre de comparses.
Aquest 2018, la Rua de les Mil Disfresses estrenarà un nou repartiment dels premis que dona més valor a les carrosses, incorporant tres premis, de 300, 200 i 100 euros. Es mantenen els premis de 140 euros a les 10 millors comparses, mentre que la quantitat econòmica que repartirà la desfilada de disfresses del pavelló del Casal serà menor. En total hi haurà sis premis, el primer de 800, el segon de 650, el tercer de 500, el quart de 400, el cinquè de 300 i el sisè rebrà 200 euros. Ferran Lozano és membre de la Comissió Cívica del Carnaval.
Bueno, aquest any hem valorat una mica tot el que eren els premis de sempre i hem intentat donar una mica més de valor al carrer i una mica incentivant la creació de carrosses, i el que farem és baixar una mica els premis de la passarel·la i augmentar amb un premi més i de més quantitat els premis de la carrossa. Seran tres premis de carrossa, el primer de 300, el segon de 200 i el tercer premi de 100 euros.
De fet, la 36a reina Carnestoltes del Carnaval de l'Espluga va arribar a la vila dijous acompanyada de la seva comitiva i la batucada dels Diables Kids. Sa Majestat, en forma de ratolí femella, ha vingut a l'Espluga a la recerca del personatge que dóna nom a la revista satírica del Carnaval local, el ratolí. De fet, en declaracions a l'Espluga FM Ràdio, la reina va demanar ajuda als oients per tal de localitzar-lo.
Sisplau, a tots els oients de FM Ràdio, si trobeu el ratolí, Sisplau, feu-m'ho sapiguer. Estaré aquí fins dimarts.
Per altra banda, la Setmana Gran Espluguina va donar el tret de sortir d'aquest divendres amb el xupinazo de la comparsa Euskal Runa.
Desenes de persones es van congregar a la plaça de la Vila per veure aquest acte previ a la Rua de les Mil Disfresses de l'Espluga, que aquesta comparsa ha organitzat en honor a Sant Runin. L'esclat del coet va iniciar la festa basca amb demostracions folklòriques d'esports tradicionals i va acabar amb l'enfierro de Sant Runin. L'acte també va comptar amb la participació de l'Associació Cultural de Grallers, Gegants i Nans de l'Espluga i la Colla Infantil del Vall de Bastons del municipi.
El plat fort del carnaval, però, arriba aquest dissabte amb la Rua de les Mil Disfresses, que començarà des de l'urbanització Carreres a 6:45 de la tarda amb el recorregut dels darrers anys i acabarà a la plaça Montserrat Canals. A les 9 del vespre començarà el sopar al pavelló del Casal i al voltant de les 12 de la nit començarà la desfilada de disfresses. La nit seguirà al mateix espai amb la música de DJ Moya.
En aquesta 36a edició repetirà el carnaval infantil diumenge al pavelló del Casal amb l'espectacle Dia Genial i el repartiment de coca amb xocolata desfeta.
La reina Carnestoltes viurà les seves darreres hores dimarts amb la celebració de l'enterrament de la sardina. Poques hores abans del seu comiat, a les 6 de la tarda, visitarà la residència Jaume I. A 6:45, a la plaça de l'Església, serà l'hora de l'escudella i a continuació es llegirà el testament i les últimes voluntats de la Carnestoltes i s'incineraran les seves despulles.
El punt final del 36è Carnaval de l'Espluga es posarà amb el sopar de comparses al bar del Casal a base de Jo Poso.
A Montblanc, a les 6, sortint de l'escola Les Muralles, començarà la gran rua de carnaval amb el concurs de carrosses i comparses. En arribar a la plaça de Sant Francesc es farà la passarel·la de lluïment de carrosses i comparses i fi de la festa conjunta. A 9:45 de la nit, al pavelló del Casal es farà el sopar de carnaval. A 12:00 de la nit, al pavelló del Casal, gran festa de carnaval, amb el millor remember de DJ Mikado i DJ Energy, rumba i mestissatge a càrrec de DJ Enredo i final de festa amb el DJ famós i locutor Marçal Ventura.
Aproximadament a 1:00 de la matinada es farà el repartiment dels premis de cada categoria de la rua. La categoria de carrosses tindrà 3 premis, el primer de 1.000 euros, el segon de 500 i el tercer de 175. Pel que fa a la categoria comparsa, els premis seran de 500, 250 i 125 euros respectivament.
Els actes de Montblanc posaran el seu punt i final aquest proper dimarts a les 7 del vespre a Sant Francesc, amb l'enterrament de Sa Majestat Carnestoltes 40è. Es farà la lectura del testament, repartiment de premis i fi de festa, a càrrec de la companyia de teatre Fila Zero de Montblanc.
Totes les notícies de l'Espluga i la Conca a l'informatiu cap de setmana.
El ple de l'Ajuntament de Montblanc d'aquest dimecres va aprovar una despesa per als propers 3 anys per la compra d'immobles i parcel·les al voltant del Pompei Gerard.
D'una banda, es va aprovar una despesa de 300.000 euros a repartir en 3 anys fins al 2020 a raó de 5.000 euros anuals per la compra de l'immoble 2628 del carrer Raval de Santa Anna. L'objectiu del consistori és tirar aquest edifici a terra per convertir-lo en una zona verda.
D'altra banda, també es va aprovar una despesa de 180.000 euros per als 3 anys vinents a raó de 60.000 euros l'any per la compra de la parcel·la on es troba l'antiga bòbila. En aquí, l'Ajuntament vol recuperar l'edifici industrial per fer-hi un equipament cultural i també convertir l'entorn en zona verda.
I en total, la despesa fins al 2020 serà de 480.000 euros i tot plegat forma part d'aquest projecte de millora de l'entorn del Pont Vell. Es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern, l'abstenció del PDeCAT i el vot contrari de la FIC i la CUP.
Des de la FIC, Toni Gutiérrez mostrava novament la seva disconformitat amb la compra d'immobles, assegurant que creuen que hi ha despeses més prioritàries a Montblanc.
Bueno, és conegut que jo no sóc massa partidari de destinar molts recursos a la compra de patrimoni i comprar cases per enderrocar-les. Jo crec que ara mateix Montblanc té altres prioritats pressupostàries.
Per la seva part, Cesc Vinyes del PDeCAT assegurava que van votar a favor de la modificació inicial del Pla General al darrer ple, però que creuen que abans de fer res s'ha de fer un projecte que encara no està fet. Cesc afirmava que es podria haver fet en 2 anys i que no en tenen res, i també que el preu és desorbitat.
El nostre grup vota a favor de la modificació parcial de la zona Pont Vell a l'anterior ple, ja que considerem que el projecte Pont Vell sí que és un projecte atractiu i amb possibilitats, però també hem dit que és el moment d'iniciar el procés de reflexió de com ha de ser el projecte i definir els directius que regiran. Aquest procés té constància que no s'ha iniciat, no ens hem ficat a treballar en aquest sentit, per tant estem al mateix punt estant fa un mes. I en lloc d'això ens plantegem la compra ja dels dos immobles i a més amb la fórmula de plurianualitats que afectarà l'any en qüestió i els dos següents. Tot això sense saber exactament encara què farem en aquesta zona.
Des de la CUP, Roger Sosa assegurava que és una zona amb potencial, però que el projecte s'està improvisant.
Ho hem dit en tots els plens que s'ha tractat d'aquest punt. Creiem que la zona del Pont Vell té potencial i necessita millores. però ens trobem davant el projecte d'una persona que es va improvisant a mesura que s'avança. Destinem el recurs, molts recursos a adquirir patrimoni, en aquest cas per enderrocar, i no per altres coses socialment més urgents dintre del que és el municipi. I bé, és una qüestió de criteris i prioritats que nosaltres no compartim, per tant, votarem en contra.
L'alcalde Josep Andreu destacava que ja saben cap on van i que més endavant ja detallarien el projecte, però que, en tot cas, ja tenen clar cap on volen anar, perquè abans la zona tenia edificació i ara s'està convertint en zona verda.
Ja ho sabem cap on anem, que després s'han de fer els detalls més ja estrictes de veure com serà aquella zona verda, d'acord? Però en línies generals, si tu agafes una zona que tenia edificació al costat del riu i la transformes en zona verda, jo crec que un ja sap el que estem plantejant.
Andreu també es va mostrar sorprès per l'actitud d'alguns partits criticant el projecte quan el que s'està fent és crear zones verdes i, per tant, mirar pel medi ambient. La Ruta del Cister ha estrenat aquest febrer una marca gràfica renovada amb el restyling del logotip i del símbol. El llançament de la nova identificació visual es deu a la celebració de l'any del turisme cultural.
La nova marca de la Ruta del Cister manté l'essència de l'anterior, però adaptada al seu disseny als nous temps amb la simplificació del símbol, que passa a ser només un triangle, mentre que també renova la tipografia del logotip i es combina el negre amb el vermell, ressaltant el mot Cister. La responsable de l'àrea de turisme del Consell Comarcal, Mireia Bonet, ha exposat a l'Esplugues FM Ràdio que es vol reivindicar la Ruta del Cister com un territori i no només com un traçat entre tres punts. La nova imatge gràfica s'introduirà al web i a les xarxes socials, així com en el material promocional que s'editi a partir d'ara.
Sí, la paraula Cister agafa força. Nosaltres sempre, en el missatge comunicatiu que hem donat, és el tema de la paraula ruta, no? La Ruta del Cister, la paraula ruta dins el nom de la marca ens causa una miqueta de confusió. La gent ens imagina una mica amb diferents punts units en un mapa i no som això, nosaltres som un territori, no? Som un territori Cister.
La carta de presentació renovada de la Ruta del Cister surt a la llum acompanyada d'un nou producte. Es tracta del talonari cultural de la Ruta del Cister, un llibret gratuït que inclou 37 propostes per gaudir dels espais culturals, visites guiades i activitats del territori. Els turistes de les comarques de l'Alt Camp, la Conca de Barberà i l'Urgell podran gaudir d'avals de descompte 2x1 i de gratuïtats.
La proposta es desenvolupa d'acord amb l'any del turisme cultural i vol ser un element per motivar el turista cultural i atraure els visitants a les comarques de la Ruta del Cister. En aquesta iniciativa hi col·laboren més d'una trentena d'agents culturals, públics i privats.
L'any del turisme cultural, promogut per l'Agència Catalana de Turisme, se celebrarà al llarg d'aquest 2018 arran de la declaració de l'any europeu del patrimoni cultural per part del Parlament Europeu. A Catalunya, la pretensió és que el turisme posi en valor la cultura i el patrimoni cultural, tant material com immaterial, com a factor clau de la singularització de la destinació catalana. La companyia de telecomunicacions MassMòbil desplegarà la xarxa de fibra òptica a l'Espluga en els propers mesos i preveu oferir el servei d'internet d'alta velocitat a principis d'estiu.
El regidor de comunicació de l'Espluga, Jordi Torre, va explicar en el ple municipal d'aquest gener que el consistori ha rebut l'interès de MassMòbil per fer arribar la fibra òptica al municipi. L'empresa ja va presentar un avantprojecte al consistori i en les properes setmanes està previst que iniciïn una campanya de promoció porta a porta per explicar la implementació del projecte i l'opció per als particulars per donar-s'hi d'alta.
El que es dediquen a fer és fer prèviament una mica un porta a porta a tot el municipi per parlar també doncs, amb tota la ciutadania de l'Espluga, no? Per exposar una mica el projecte i perquè doncs, la gent sàpigui què és el que realment aporta aquest projecte.
MassMòbil aprofitaria les infraestructures físiques existents al municipi, propietat de Telefònica, i farà arribar la connexió amb la fibra òptica a l'Espluga i desplegarà el cablejat pels carrers de la vila.
MassMòbil és la marca comercial de MassMòbil Telecom 3.0, una operadora independent fundada a Barcelona el 2006 i amb seu social a Alcobendas. L'empresa, que va començar l'activitat el 2008, manté un acord de col·laboració amb Orange per operar sota la seva xarxa.
L'Espluga encara no disposa de fibra òptica, tot i que el passat mes de juny Espy Wi-Fi i ACL va instal·lar a la Conca els seus repetidors per oferir banda ampla per radiofreqüència.
L'operadora Espia Wi-Fi ofereix solucions de connectivitat de banda ampla a l'entorn rural amb prestacions similars a la fibra òptica.
Més informació a radiomontblanc.cat i a esplugafmradio.cat.
La construcció del nou pavelló de l'Espluga viu els seus últims dies. Finalment, les obres s'han allargat més del previst pels problemes de subministrament d'uns vidres durant el desembre i ara per la instal·lació d'una tanca a la pista d'hoquei que no era reglamentària i s'ha hagut de canviar. Joan Amigós, el regidor de Serveis Municipals de l'Espluga de Francolí.
També informar que el pavelló està a la seva fase més que final. Hem tingut un problema en les darreres setmanes amb la tanca pel hoquei perquè l'empresa que va instal·lar-la no era la mateixa que estava projectada i no complia la normativa, la van haver que reparar, van haver que refer-la i ha sigut el que ha estat endarrerint més el tema del pavelló. El que més està pràcticament tot acabat.
Tot i això, el regidor de Serveis Municipal, Joan Amigó, assegura que l'equipament està pràcticament enllestit. Aquesta setmana s'acabaran les connexions de l'aigua i el gas, mentre que es preveu que en els propers 15 dies o 3 setmanes es puguin executar diverses millores externes. D'altra banda, l'equip de govern està pendent de la constitució del nou govern de Catalunya per concretar la data de la inauguració del pavelló municipal.
I estem a l'espera una miqueta per la inauguració del pavelló, de si hi ha govern, de si no hi ha govern, de... però com que la cosa pinta molt malament, al final haurem d'acabar decidint nosaltres quin dia inaugurem. L'altre dia de la fira, amb el conseller Turull, que va ser conseller de presidència, que és d'on penjava la Secretaria General de l'Esport, li vam comentar i diu, a més, espereu que hi hagi govern. Però clar, encara no havia passat lo d'aquesta setmana i esteu una miqueta a l'espera, que tampoc volem que ens enviïn un funcionari de Madrid a inaugurar el pavelló, no?
Aquesta decisió, va explicar Joan Amigó durant el ple municipal, sorgeix de la voluntat de l'equip de govern de comptar amb algun representant del govern català per encapçalar la inauguració de la instal·lació esportiva.
En tot cas, Amigó explicava que deixarien 15 dies de marge per resoldre si hi ha govern o no, però afegia que si la constitució d'un govern s'eternitza, procediran a fer una inauguració amb representants locals. El ple de l'Ajuntament de Montblanc d'aquest dimecres va aprovar renovar el conveni amb TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona.
Des de la seva creació, Montblanc forma part del consorci TACOALT, que gestiona el mitjà de comunicació. Fins ara era l'únic municipi de la Conca que en forma part, però aquest 2018 s'espera que també pugui entrar a formar part del consorci l'Espluga de Francolí.
La renovació del conveni es va aprovar amb 10 vots a favor de l'equip de govern i del PDeCAT, l'abstenció de la FIC i el vot negatiu de la CUP. De fet, la FIC i la CUP van aprofitar el seu torn de paraula per fer una crítica al mitjà per, segons diuen, la seva falta de pluralitat. El regidor de la FIC, Toni Gutiérrez, assegurava que renovar per 10 anys hauria d'haver comportat un consens a nivell polític més gran.
Nosaltres creiem que renovar per 10 anys més, un altre 10 anys més, un període llarg i un període que potser, des del meu punt de vista, també hauria d'haver comportat un consens a nivell polític una mica més gran.
La regidora Luja de la CUP també es va mostrar crítica, assegurant que la televisió pública ha d'estar al servei dels ciutadans, on s'ha de veure representada la diversitat ideològica dels municipis.
Bé, nosaltres hi votarem en contra, perquè una televisió pública, com qualsevol mitjà de comunicació públic, que paguem tots, ha d'estar al servei dels ciutadans i dels municipis, i l'objectiu d'aquesta televisió, o almenys és la nostra sensació, és que és la d'estar al servei dels governs municipals.
Des del PDeCAT, el regidor Cesc Vinyes va argumentar el seu vot a favor assegurant que la presència de Montblanc a TAC12 ha sigut positiva i la feina que s'ha fet des del canal ha estat molt correcta, sobretot en la difusió de la cultura.
Des del nostre grup considerem que la presència de Montblanc al TAC12 aquests últims 10 anys ha sigut positiva, realment és una televisió que avui dia està consolidada i que la feina que s'ha fet des del canal és correcta, especialment en la difusió de la cultura popular, en la difusió del món casteller, en la difusió de la cultura en general. És una televisió que ha picat molta pedra dins del Camp de Tarragona.
Per la seva banda, l'alcalde Josep Andreu assegurava que Montblanc no es podia quedar fora d'un projecte del Camp de Tarragona i va assegurar que sempre s'ha insistit en que es facin notícies de tota la comarca, no només de Montblanc, i mai han imposat res a nivell polític i tampoc territorial.
Per part de l'Ajuntament de Montblanc, cap sentit de que ni territorialment ni políticament, Jo me n'he cansat de dir en els de TAC 12 de que encara que només hi fos Montblanc, que es donés informació de tota la comarca.
Actualment els municipis que formen part de TAC 12 són Tarragona, Valls, Salou, Vilaseca, Torredembarra, Montblanc, Constantí i Altafulla. A Montblanc moltes de les notícies s'elaboren des de Ràdio Montblanc, gràcies a un acord de col·laboració entre els dos mitjans de comunicació públics. Endesa, a través de la seva divisió d'energies renovables Enel Green Power Espanya, ha signat la compra del 100% de la societat Parcs Eòlics Gestinver, que posseix 132 megawatts de capacitat de producció d'energia eòlica a través de 5 parcs eòlics situats a Galícia i Catalunya.
L'operació s'ha tancat amb Elewon Energy i Genera Avant, propietaris de Gestinver, per 178 milions d'euros, incloent-hi el deute, i permet a Endesa augmentar la seva quota al mercat eòlic espanyol fins a prop del 8%.
Concretament, els dos parcs eòlics catalans se situen a la Conca de Barberà. Es tracta del parc de les Forques de Passanant i Belltall, que genera una potència de 30 megawatts, i Montargull, a Forès, amb una potència de 44 megawatts. Entre els dos parcs, Endesa ha aconseguit una capacitat de 74 megawatts.
Endesa integrarà les noves instal·lacions en la seva pròpia estructura, atès que els seus actius adquirits no inclouen cap inversió addicional, per la qual cosa no serà necessari augmentar els seus costos agregant-los valor per economia d'escala. Les millores en operació i manteniment, així com la integració en el seu sistema de gestió d'energia, incrementen l'atractiu de l'operació.
Per a José Bogues, conseller delegat d'Endesa, aquesta última adquisició consolida l'aposta de l'empresa per les energies renovables a Espanya. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ja ha obert el termini per presentar treballs al Premi Aires de la Conca, que impulsa amb la col·laboració de l'Arxiu Comarcal.
Els premis són biennals i s'hi poden presentar els treballs de recerca en qualsevol disciplina o àmbit, però centrats en la Conca de Barberà o en els seus municipis. El treball guanyador serà publicat per part del Consell Comarcal l'any 2019.
La convocatòria pública acabarà el dia 30 de juny i cal que compleixin les bases dels premis. El lliurament del reconeixement se celebrarà el darrer trimestre de l'any en una data i escenari encara per confirmar.
El guanyador de l'anterior edició corresponent al 2016 va ser l'Espluguí Josep Maria Vallès pel seu treball sobre la Conca de Barberà en temps de Mancomunitat de Catalunya, que va ser publicat l'any passat.
I atenció, perquè l'Espluga FM Ràdio ha començat l'any sent el mitjà de comunicació de la Conca de Barberà de referència a la comarca mitjançant les xarxes socials. L'emissora municipal de l'Espluga ha estat líder a Facebook durant tots els dies de gener, sent el mitjà amb més interaccions per part dels usuaris.
L'Espluga FM Ràdio és líder comarcal en engegament, un concepte que inclou les interaccions i relacions dels usuaris amb la pàgina. Això significa que els seguidors de l'Espluga FM Ràdio són els més fidels consultant els continguts digitals, compartint-los, comentant-los o bé reaccionant amb un m'agrada. Amb els valors d'aquest gener, l'Espluga FM Ràdio consolida la tendència que ja havia marcat durant el darrer semestre del 2017 i es postula com un mitjà clarament transmèdia que inclou ràdio en directe per FM i per internet, ràdio a la carta, actualitat al web, l'agenda cultural de la comarca, audiovisuals i presència a Facebook, Twitter i Instagram.
Les estadístiques de Facebook confirmen l'alta penetració del mitjà de comunicació a la comarca i la confiança dels usuaris, ja que és el mitjà amb més interaccions malgrat no liderar la classificació de les pàgines amb més seguidors. Tot i això, l'abast setmanal de les publicacions supera les 6.000 persones. Les publicacions a Facebook per a l'Espluga FM Ràdio són un trampolí perquè els usuaris accedeixen al web. I, de fet, al llarg del gener, esplugafmradio.cat ha rebut unes 5.200 usuaris únics.
El nombre de seguidors a les xarxes socials de l'Espluga FM Ràdio també ha crescut al llarg d'aquest any de represa de l'activitat, després de gairebé 2 anys d'aturada. A Instagram, l'emissora ja ha superat els 500 seguidors, a Facebook els 1.800 i a Twitter els 1.000.
L'Espluga FM Ràdio és un projecte creixent i dinàmic que implica més d'una cinquantena de col·laboradors associats a l'Espluga Audiovisual. El mitjà de comunicació ofereix a través de la seva emissió continuada i a la carta 25 propostes radiofòniques, així com la cobertura informativa a la ràdio i al web.
Un dels altres serveis de l'emissora és l'agenda comarcal amb tots els actes que se celebren a la Conca de Barberà i que es poden consultar a esplugafmradio.cat. Amb la presència digital consolidada, l'Espluga FM Ràdio prepara ara l'aposta audiovisual i televisiva amb l'entrada de l'Espluga al Consorci de TAC 12, la televisió pública del Camp de Tarragona.
Bona tarda a tots i a totes i benvinguts al primer programa de La Clau del Pop. Avui us ensenyarem...
De fet, l'Espluga FM Ràdio ha estrenat aquest dimecres el programa La Clau del Pop, presentat per Ethan Puente i Jofre Majoral, col·laboradors de l'Espluga Audiovisual. El nou espai s'emetrà els dimecres de 5 a 6 de la tarda en directe i els divendres a la mateixa hora en reemissió i vol convertir-se en una proposta per atraure nous públics i descobrir les novetats musicals del pop internacional.
Una de les apostes de La Clau del Pop és la publicació setmanal de les cançons seleccionades a Spotify mitjançant una playlist pública.
La represa de l'Escola de Gralla de l'Espluga comptarà amb la participació de 8 alumnes que faran una formació musical amb l'objectiu d'integrar-se en el grup de grallers.
L'Associació Cultural de Grallers Gegants i Nans ha celebrat aquest diumenge la reunió informativa de l'Escola de Gralla que reobre enguany per tal de sumar nous integrants que puguin preservar la continuïtat i el relleu de l'associació.
Les sessions començaran el 14 de febrer i es faran els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la sala Llucia Navarro del Casal de l'Espluga, càrrec del mestre graller Oriol Oliver, que ja es va fer càrrec de la formació del grup el curs passat. La responsable del grup de grallers, Rosa Garrell, ha valorat positivament que l'Escola de Gralla pugui arrencar amb 8 alumnes i, a més, ha exposat que són persones ja vinculades amb la colla gegantera.
I la veritat és que estem molt contents des de la Junta perquè s'han apuntat 8 persones i ens fa molta il·lusió que aquest projecte tiri endavant. Per altra banda, també dir que ens ha sorprès que les 8 persones que s'han apuntat ja estiguin dins de la nostra associació perquè estan força vinculades amb els geganters. La reunió va ser positiva, va venir també el nostre professor, l'Oriol Oliver, i així va poder conèixer els nous integrants de l'escola i es van acordar els horaris, que finalment seran els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la sala Llucia Navarro.
Actualment el grup de grallers de l'Espluga està format per una vintena de gralleres i percussionistes. L'entitat vetlla per la cultura popular i la música tradicional a l'Espluga de Francolí des de l'any 1992. Ivan Lozano és el nou cap de colla dels Torraires de Montblanc. Així ho va decidir l'assemblea de l'entitat castellera el passat diumenge. De fet, s'han renovat bona part dels càrrecs de la Junta Tècnica. Lozano és casteller de tronc a la colla i havia estat cap de canalla durant el 2016.
Lozano substitueix a Carme Morán i Sue Robeda, que havien assumit la màxima responsabilitat tècnica a mitjan de temporada del 2017. Completen el seu equip com a cap de pinya Santi Edo i la cap de canalla Judit Miquel, a més de diversos ajudants, sobretot per a l'equip de canalla.
Pel que fa a la Junta Administrativa, el president sortint, Santi Edo, va informar que no s'ha presentat encara cap candidatura. Així va animar la colla a col·laborar en la direcció de l'entitat i va proposar de celebrar una assemblea extraordinària d'aquí a 3 setmanes, esperant que es presenti algun candidat en aquest termini.
Pel que fa als altres punts de l'ordre del dia, Carme Morán va fer la memòria castellera de la temporada anterior, positiva sobretot per la recuperació del 3 de 7 després de 18 anys, i Santi Edo la memòria de les activitats socials. També es va notificar l'estat de comptes de l'entitat, així com un pressupost aproximat per la temporada que comença.
En el seu discurs de presentació, Lozano va explicar les dues principals novetats que s'introduiran aquesta temporada. D'una banda, l'equip vol millorar la gestió tècnica amb la utilització d'una app per a tots els castellers, que permetrà saber amb qui compta la colla a cada assaig i a cada sortida, a més d'ajudar en el muntatge de les pinyes.
D'altra banda, s'afegeix als assajos setmanals l'Escola de Castells, un espai idoni per a l'aprenentatge de la tècnica castellera, obert a novells, però també a la gent de la colla que vulgui ampliar els seus coneixements tècnics o provar noves posicions.
L'agenda cultural.
Xerrada a l'arquitectura medieval, de Taüll a Notre Dame.
Dins el cicle de xerrades de la formació permanent de l'Espluga, aquest dijous a les 6 de la tarda a l'Auditori Carulla Font de l'Espluga, per Belén Alcón Vidal, col·laboradora de la URB.
Tercera edició de Forès viu el vi.
Aquest proper dissabte, amb el tas a càrrec del celler Mas Foraster de Montblanc, el local social i cultural del municipi, a les 6 de la tarda. Les places són limitades i les inscripcions es poden fer a forès.cat per un preu de 7 euros. Organitzat per l'Ajuntament del municipi amb la col·laboració de la denominació d'origen Conca de Barberà i el celler Mas Foraster de Montblanc.
Projecció de la pel·lícula d'animació infantil El bosc de Hakibaki, una pel·lícula que inclou cançons interpretades pel grup Pastoret Rock.
Dins del cicle de cinema infantil en català al Teatre Cinema del Casal Montblanquí aquest proper diumenge a les 5 de la tarda i el preu de l'entrada és de 4,50 euros.
Espectacle infantil La Granja, d'Estaquirot.
Dins el cicle d'espectacles infantils organitzat per Casalet Kids aquest proper diumenge a les 6 de la tarda al Casalet de l'Espluga.
Exposició itinerant a Europa fa 1 milió d'anys, una exposició que permetrà al visitant descobrir com com s'originen els actuals continents, la fauna, flora i espècie humana que habitava Europa fa un milió d'anys.
Fins al 28 de febrer a la Sala Gran del Castell dels Comtes, a Santa Coloma de Queralt, l'horari és de dimarts a diumenge de 10 a 2 del migdia.
Informatius cap de setmana. Una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana que hem fet els equips de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual, Magda Boldó, Anna Garcia i Gerard Bosch a la realització. Ja ho saben, dissabtes i diumenges a la 1 i a les 7 de la tarda. Dilluns, més notícies a l'informatiu diari i sempre que vulguin, als nostres webs radiomontblanc.cat i esplugafmradio.cat. Bon cap de setmana i fins aviat.
Bona tarda.
Totes les notícies de l'Espluga i la Conca a l'informatiu cap de setmana.